Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha 14 establiments hotelers de la Costa Brava que han ofert habitacions per atendre persones afectades pel coronavirus. Ja n'ha fet falta algun?
Aviam, no són 14, en aquest moment ja són 22, 22 establiments distribuïts bàsicament a la comarca del Baix Empordà, també algun de Girona, algun de la Vall de Bas. En total, més de 1.000 habitacions, 1.021 habitacions exactament, per tant, aquest tema ha anat creixent des de dimarts o dimecres, que vam anunciar que això, que eren 14 i 800 habitacions, han seguit arribant nous oferiments, per tant, en aquest sentit estem molt contents. Sí, demà es començarà a fer ús d'un parell d'aquests establiments, concretament dos hotels de Palamós, en un cas per allotjar gent gran, que procedirà de l'espai de gent gran habitual, que com que està medicalitzat s'utilitzarà per malalts més greus i en canvi els avis els passaran a un hotel. I també un altre establiment que sí que acollirà malalts, però de baixa intensitat, diguéssim, gent que bàsicament està confinada però que no està patint problemes serios de salut.
Entenc que són hotels que po poden estar adaptats ja per rebre malalts o vull dir o hi ha diferents graus de persones, diferents tipus de persones que podrien allotjar-se a cadascun dels hotels.
Bé, no ho sé, aquesta és una resposta que hauria de donar el Departament de Salut. En principi, nosaltres el que hem és ofert les instal·lacions en el seu estat habitual, diguéssim. Alguns hotels estaven oberts, dels que s'han ofert, altres estaven tancats però a punt d'obrir aquest cap de setmana o el que ve de cares de Setmana Santa. Per tant, els hotels estan perfecte estat de revista i d'ús. Aleshores, ha sigut Salut qui ha escollit un per portar la gent gran per una qüestió d'ascensors i de nombre de plantes i de més mobilitat per gent amb mobilitat reduïda, que va en cadira de rodes, però que està bé de salut. I, per tant, és Salut qui va fent la tria, diguéssim, aquest aniria més bé per això, aquest aniria més bé per allò, no? En funció de la dimensió, de la ubicació, i també, evidentment, de les característiques físiques.
Per tant, la resposta de les autoritats sanitàries ha estat bona.
Bé, la que ha estat bona ha estat la dels hotelers, que han ofert de manera desinteressada els seus establiments, i les autoritats sanitàries ha estat bona en el sentit de que han agraït enormement aquesta disposició, el fet de que nosaltres els hàgim facilitat aquest llistat, amb el nombre de llits, amb la ubicació, amb la persona de contacte, amb el telèfon i amb la gestió feta amb l'hotel, de tal manera que ells no han tingut que estar cercant qui sí, qui no, sinó que tenen aquest ampli llistat, repeteixo, 22 establiments, per tal de fer-los servir progressivament en la mesura que els vagin necessitant, si és així, i tant de bo n'hagin de necessitar pocs, de tots plegats.
Sí, això és el que volia dir. Si han estat proactius per part de l'administració aquesta oferta que els heu fet des de la Unió, i em destacaves la bona reacció dels establiments hotelers, perquè això és a canvi de res, diguem-ne.
Sí, això és el canvi de res. En principi és cedir l'espai. També és cert que Salut de seguida ha explicat que ell es faria càrrec de la neteja i de l'alimentació dels residents, és a dir, que això farien servir els seus proveïdors habituals i, per tant, els hotels el que fan és cedir la instal·lació gratia t'amore perquè la societat ho necessita i els hotelers volen estar al costat d'aquesta societat que són els seus veïns i de vegades els seus clients.
Des d'ahir dijous, els hotels ja han d'estar tancats per ordre del govern espanyol, sense encara molta idea de quan es podran obrir. Quin és l'ànim ara mateix en el sector?
Bé, nosaltres vam recomanar el tancament demà farà 15 dies, abans que sortís la primera ordre. Intuíem que el tema seria complicat i que arribaria aquest moment de confinament i de no circulació, amb la qual cosa mantenir hotels oberts sense clients o molt pocs clients ja ens semblava que no era convenient. Per tant, nosaltres fa molts dies que tenim pràcticament tota la planta hotelera tancada. El que ens preocupa, evidentment, és saber quan la podem reobrir. Fa pocs dies pensàvem que a les darreries d'abril podríem tornar a actuar i que l'1 de maig tindríem tota la planta en funcionament. Les últimes notícies ens fan pensar que potser és una data massa, massa propera i que potser ens haurem d'anar al juny per tornar a refer l'activitat i també perquè la gent pugui tornar a sortir de casa.
Un sotrac com aquest es pot recuperar? Clar, és que no, en realitat no sabem quan podrem començar-nos a recuperar, però si finalment al juny poden tornar a obrir, la temporada ja no es pot recuperar en el que quedi d'any?
No, l'activitat turística no pot estocar llits. És a dir, nosaltres els llits que no hem venut avui, dia 26 de març, ja no els vendrem mai més. És a dir, els que venguem el 28 de juny seran els que igualment haguéssim vengut aquell dia, no pas els que hagués correspost tenir avui ocupats. Per tant, la nostra és una activitat que no permet estocatges. El senyor que ven sabates pot no vendre en cap durant un mes i vendre 1.000 en un dia i, per tant, després recuperar la venda. En el nostre cas, això és del tot impossible. Ara bé, la nostra planta hotelera, el nostre empresariat hoteler és familiar, és sòlid en general, és a dir, té hotels de propietat, hotels sovint amortitzats, però també és cert que en aquesta zona i en aquesta organització s'agrupen els millors hotels del territori i aquests són els més responsables, aquests són els que fan obres cada hivern, els que tenen els hotels molt al dia i, per tant, fer obres vol dir endeutar-se. I, per tant, el que tingui un endeutament alt, però que pensava poder afrontar sense dificultats amb una temporada bona, doncs pot patir una mica. Però, vaja, jo crec que si al juny estem operatius, jo crec que tothom, amb més pena que glòria aquest any i amb més dificultats de les que ens pensàvem i de les que podíem preveure, ens en sortirem.
Sí, perquè no sé si ara fa un mes parlàvem i el tema de conversa fa un mes era com se'n sortiria el sector després del Glòria. Doncs ara sembla que això ja ha quedat molt endarrere.
Sí, el Glòria va ser una incidència que, com vam explicar en aquell moment, no va ser gaire greu pel sector, sí que va tenir alguna petita afectació de maquinàries o de terrasses, però en qualsevol cas va produir més danys en l'espai públic, en els passejos i tal, però no tant a les empreses privades. Per tant, el Glòria per nosaltres va ser una incidència important, però en qualsevol cas no preocupant. Aquesta és les dues coses. És preocupant en extrem i evidentment té una incidència de tants dies de tancament de la caixa molt important.
Us preocupa, o de fet s'han hagut de presentar molts ERTEs en el sector?
Sí, pràcticament tothom s'hi ha vist obligat perquè el nostre no, de moment no és ni tan sols una davallada de facturació, és un tancament i per tant el tancament vol dir no activitat, és a dir, nosaltres en general el 70 o el 80% del nostre personal està dedicat a produir serveis que es consumeixen al moment. La gent de cuina, la neteja d'habitacions, els cambrers treballen per oferir serveis al moment i a l'instant. Per tant, amb els establiments tancats no necessitem governantes, no necessitem cambrers, no necessitem cuiners, potser en cuina encara podem avançar producció en algun cas i fer alguna cosa, però en general no. Per tant, els hotels, restaurants i bars s'han vist obligats majoritàriament a presentar ERTEs, aquells que tenien personal fixe i els que tenien personal fixe discontinu, és a dir, els que encara no havien obert, de moment han prorrogat el període de crida, però és probable que en algun cas també es vegin obligats per no perjudicar aquests treballadors a cridar-los i incloure'ls en un ERTO, tot i que hi ha una condició dels ERTOs que castiga molt les empreses de temporada, que és que un cop se'ls cridi s'ha de garantir una contractació de 6 mesos. Això realment ho fa difícil. Per tant, estem aquí també esperant si en aquestes mesures que es van dictar amb urgència es concreten casos com el dels treballadors fixos discontinus, que ens permeti també trobar una solució per a ells i no reduir els seus mesos d'activitat i, per tant, de sou a 3 o 4 mesos.
Val. Però en aquest cas és fàcil tornar-los a contractar un cop s'acabi la crisi pel coronavirus, que és una de les coses, és el que permet aquest els ERTEs.
Sí, és a dir, els fixes no hi ha cap problema quan s'acabi l'ERTE, que l'aixecarem, evidentment, el dia que puguem pujar les persianes, els treballadors tornen al seu lloc de treball, això no hi ha cap mena de dubte. Els fixes discontinus tenen l'obligació de comparèixer a la feina quan la feina s'activa, és a dir, l'establiment que tanca l'1 de novembre doncs, i obre l'1 d'abril, els crida una setmana abans o 15 dies abans i diu, escolta, l'1 d'abril ens tornem a posar en marxa. I, per tant, aquest senyor, per això és un fixe, perquè retorna cada any al seu establiment, al mateix establiment, té el lloc de treball garantit, però això, mentre l'hotel no, el restaurant no està obert, evidentment no ha de comparèixer la feina. I cobra de l'atur, però si ha fet una temporada de 7 o 8 mesos, cobra 3 mesos de l'atur, llavors hi queda un mes que no cobra d'enlloc i per això ens fan patir, perquè hi ha gent que va plegar mitjan octubre o principis de novembre, que va cobrar 3 mesos de l'atur, diguéssim, novembre, desembre i gener, que el febrer ja no ha cobrat de l'atur i que el març pensava incorporar-se. I bé, i si no s'incorpora, per tant, ara no té ni atur ni sou. I això, evidentment, ens fa patir, sobretot en aquest tipus d'empreses, en què aquests fixes discontinus són treballadors fixes, que treballen discontinuament perquè hi ha uns mesos l'any que l'establiment està tancat, però són fixes i, per tant, són la nostra gent de confiança, són els nostres treballadors que venen any darrere any i evidentment, en l'empresariat de la nostra tipologia d'hotels, aquestes empreses familiars que tenen un tracte amb els seus treballadors molt proper i de molta amistat, doncs, home, també pateixen per això i per això estem esperant que hi hagi un aclariment de veure què hem de fer amb aquest tipus de gent i si també podem entendre que si nosaltres teníem previst obrir aquest cap de setmana, dia 28, doncs que podríem fer un ERTO també incloent aquests treballadors fixos discontinus a partir d'aquest dia.
Val,
però
per tant,
moment,
aquesta seria la solució.
Aquesta seria la bona solució. La solució pels nostres treballadors seria aquesta. El que passa és que ha de sortir algun decret, algun esment amb algun decret que aclareixi que aquesta gent té el mateix dret com un fixe que ja estés treballant a acollir-se a un ERTO. I de moment això no ha sortit. Primer, en tot cas, els hem de donar d'alta i després incorporar-los a l'ERTO. I donar-los d'alta quan tens la prohibició de tenir l'hotel obert, en principi seria infringir la llei. M'he cridat un treballador que no pugui treballar, no respondria a la legalitat. Per tant, hi ha dubtes de caràcter jurídic al respecte.
Una de les converses, una de les qüestions de debat ara últimament és com canviarà la societat després d'un episodi com aquest. Tu com creus que canviarà la forma de viatjar o de fer turisme?
No ho sé. La veritat és que entenc que ens costarà tornar a transitar d'una punta a l'altra de planeta i que la gent s'ho pensarà més a l'hora de viatjar. Jo crec que ja estàvem en un període on estàvem reflexionant sobre si també la contaminació que produïen els avions era prou preocupant. El tema de la Greta doncs, ha fet canviar la manera de pensar, com a mínim, de la societat més jove i, per tant, entenc que això també ens portarà a reflexionar i que probablement tornarem a mercats més tancats, més proximitat i menys viatges de llarg recorregut i que, a més, trigarem un temps a tornar a voler viatjar d'una manera oberta. Per tant, bé, nosaltres algunes vegades hem explicat que les coses ens han anat bé en general perquè ho hem fet bé, però també perquè tenim una posició estratègica que és aquest xamfrà del Mediterrà, tan ben posat, diguéssim, tan a prop de l'Europa més poblada. I, per tant, hem de pensar que en aquest radi de 600 quilòmetres, només 600 quilòmetres, que inclou de València a Madrid, a Euskadi, Bordeus, Lyon, Marsella, més o menys, és a dir, desplaçaments de 5-6 hores, la nostra posició hauria de fer que la gent que viu dintre d'aquesta àrea, de 5 hores de distància amb cotxe o de 3 hores amb tren, aproximadament, han de seguir apostant per la Costa Brava i, per tant, haurien de seguir vinguent. Pues ens costarà més tornar a portar escandinaus, ens costarà més portar mercats que últimament havien pres molta importància o molta rellevància, com el nord-americà, però bé, entenc que nosaltres haurem de tornar a ser una zona turística important en el conjunt del continent europeu per poc que les coses tornin una mica al seu lloc.
Ho veurem, doncs. Martí Sabrià, gerent de l'Unió Empresari d'Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.